Paraules de vida, un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Relleu a la presidència de Mans Unides a Barcelona. Des de fa unes setmanes, Sílvia Caparrós és la nova presidenta delegada de l'entitat a Barcelona de Mans Unides Barcelona i substitueix Mireia Angerri, que abandona el càrrec després de 6 anys al capdavant de la delegació de Barcelona de Mans Unides, la qual deixa en una, diuen, magnífica situació. La nova presidenta de Mans Unides Barcelona és advocada de professió, amb més de 30 anys d'experiència a diferents despatxos nacionals, així com en empreses tecnològiques d'abast multinacional, on ha exercit posicions de CEO i també d'assessorament als consells directius. Avui és la nostra convidada, la Sílvia Caparrós. De seguida la saludem, però abans, com sempre, deixeu-me que us recordi que a la recta final del programa arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Sílvia, bon dia i benvinguda al Paraules de vida.
Hola, què tal? Bon dia, Emili. Moltíssimes gràcies per convidar-me.
Quan prova això de ser la nova presidenta delegada de Mans Unides a Barcelona?
Com prova? Prova bé, prova una gran responsabilitat, i però també és una gran il·lusió. Sí, estic molt contenta, perquè és una oportunitat que et dona, bueno, la vida, en aquest cas, l'organització, i la Mireia Angerri, l'anterior presidenta, i bueno, s'ha d'aprofitar, no sempre passen aquestes coses, no?, que pots contribuir amb el teu granet de sorra a construir un món una miqueta més igualitari, un món una mica millor, sobretot amb els temps que estem vivint, no? Clar. Tan polaritzats i amb tants conflictes al voltant.
I amb una entitat, no?, com Mans Unides, no?, que té molta credibilitat, que té una trajectòria, sí, no?, i un bagatge important.
Bueno, això va ser definitiu. Jo ja feia molt de temps que volia fer alguna tasca solidària, més enllà de contribuir econòmicament, no?, que és el que normalment comences fent això, i estava buscant, i francament el fet de que Mans Unides són tots voluntaris, té una trajectòria de més de 70 anys, té un impacte a més d'un 1,5 milió de persones al món, està treballant amb els països, amb els continents que més ho necessiten, com són Àsia, Amèrica Latina i Àfrica, amb més de 600 projectes gairebé a l'any, està auditada, està testada, o sigui, té tota l'experiència, però sobretot el tema del voluntariat, no? Pensa que som 6.700 voluntaris treballant per un món millor i que hi ha molt poc personal. Això vol dir que d'un euro que ens arriba, 99 cèntims se'n van anar directament als projectes. Jo crec que això és el que més em va determinar per col·laborar amb aquesta organització.
Tot i que ara arribes com a presidenta delegada de Mans Unides, però tu ja feia un temps que col·laboraves amb l'entitat, oi?
Sí, sí. Com et deia, jo ja feia temps que buscava, no?, maneres de contribuir. Se'm va presentar aquesta oportunitat, que bueno, la vaig agafar de seguida. La Mireia, la veritat, és que va ser molt engrescadora, i ja fa un any i mig que estic col·laborant a Mans Unides com a voluntària. Estava a l'àrea empreses i també una mica amb esdeveniments. Bueno, una mica el que et demana, perquè al final ser voluntari és això, estar per el que necessiten.
Doncs abans de parlar també dels reptes que t'esperen a partir d'ara, fes-nos 5 cèntims de qui és la Sílvia Caparrós, a què et dediques i una mica la teva trajectòria laboral.
Molt bé. Doncs la Sílvia Caparrós és advocada de formació i he estat més de 20 anys dedicar-me a l'exercici de l'advocacia. Bàsicament estava fent temes d'operacions societàries i també molts temes de propietat intel·lectual. Per aquesta banda, la propietat intel·lectual, he estat professora a la Universitat de Barcelona, a ESADE, a la Politècnica, al Col·legi d'Advocats, i bueno, també he participat en moltes conferències, ponències, llibres, articles i tal. I després vaig entrar en el món empresarial, primer com a advocada, després vaig agafar relacions humanes o recursos humans, no? M'agrada més relacions humanes. I després d'aquí vaig acabar sent la CEO d'una empresa tecnològica i he estat els últims anys de la meva carrera com a executiva amb aquesta empresa tecnològica, i ara assessoro alguns consells d'administració d'empreses tecnològiques, també.
És a nivell tecnològic, no? A nivell...
Sí, bueno, sempre tema legal, tecnològic, i després, bueno, al final també l'experiència com a executiva, pues és una mica també una visió més completa, no?, de lo que són les operacions, l'estratègia, el compliment legal, i també si hi ha temes de personal, pues també sempre m'agrada molt el tema de treballar amb equips i coordinar i treure el millor de les persones, no?, i fer-los que llueixin per si mateixos.
De fet, una de les primeres declaracions de la Sílvia ha estat parlada precisament d'això, de l'empatia, de la solidaritat, de la generositat i de la compassió.
Sí. Pues és que crec que són bàsiques en el món que vivim, i més si treballes de mans unides, no? Si vols ser solidari, si vols contribuir a un món millor, el primer que has de fer és escoltar, posar-te amb els peus, no?, posar-te amb la situació de les altres persones, sobretot aquestes persones que viuen en conflicte permanent o en pobresa extrema, i que de vegades quan venen aquí, no?, als nostres països, sembla que les rebutgem i ningú no es posa a la pell, no?, del patiment que ells tenen, no? Si venen aquí serà per alguna raó. Jo crec que l'empatia és bàsica, i un cop tu entens la situació dels altres, doncs la generositat i la solidaritat surten sola, perquè com a éssers humans, que jo crec que som naturalment bons, és impossible no sentir que una persona ho passa malament i no posar-te del seu costat i intentar fer alguna cosa. I evidentment la compassió és essencial, evidentment amb l'Evangeli, amb la doctrina social de l'Església, no podem oblidar que al final Mans Unides és una organització que pertany a l'Església Catòlica, i que per tant aquests són principis, no?, i valors cristians que s'han de posar sempre sobre la taula quan atens aquestes situacions.
Uh-huh. Allò de, no?, de fer que la gent pugui viure amb dignitat, no?, amb dignitat, amb esperança, no?
Bueno, aquest és un dels principis bàsics, no?, també de la doctrina social de l'Església, però també és un principi que és bàsic humà, amb tot el, no?, que són les convencions de drets humans, no? I si podem començar fins i tot a la Revolució Francesa, no?, o a la independència a la americana i tal, vull dir que al final el món ha anat evolucionant, no?, a adquirir més drets, però sobretot per construir una vida digna per les persones.
Uh-huh. I a partir d'ara, Sílvia, quina serà la teva tasca? Quin serà durant els propers anys el teu mandat?
A veure, la tasca de la delegació de Barcelona està molt construïda, perquè ha tingut una presidenta molt potent, molt activa, amb moltíssima il·lusió, molt generosa...
Que, de fet, la Mireia continua vinculada,
sí,
no?
Sí, ella serà la vicepresidenta, això és una sort, poder comptar amb el seu coneixement, la seva experiència, les seves ganes, que en té moltes, i, per tant, es tracta una mica de continuar amb aquesta línia, no?, que ja hi havia. Però si jo veig que hi ha dos temes que m'interessen principalment, no?, que ja estaven iniciats, però que potser hem de posar una mica més d'energia, són els joves, com apropar-nos amb els joves, i després les empreses. Els joves perquè, bueno, no dic res nou si dic que són el futur, i després perquè també jo crec que hi ha una generació de joves que és molt solidària i que vol fer coses amb propòsit, i que una mica contràriament al que sentim de vegades als mitjans o a les xarxes socials, els joves d'avui en dia sí que són generosos i tenen molt, molt compromís i molt interès pel món que estem vivint i per les injustícies. I, per tant, jo crec que hem d'aprofitar, no?, en una manera positiva, aquesta mirada que tenen i aquest interès, i apropar-los a Mans Unides, perquè crec que és una organització que té molt per dir-los i molt per oferir, i ells a nosaltres, no? Hem d'aprendre també de la seva forma de veure les coses i com solucionar els temes que tenim sobre la taula.
De fet, la mirada jove, no?, que sí, a vegades diem, no?, aquest intercanvi... Sí. Sí. Intergeneracional, no?
Sí, jo crec que és bàsic. La mirada jove, però també la mirada de la gent gran. Ah, o sigui, jo sí, sóc completament contrari a l'edadisme, perquè sí, aleshores, sí, si no, sí, jo no estaria a Mans Unides.
No, clar, aquest intercanvi, no? Sí. I el fet de que la gent jove i la gent més gran, no?, puguin compartir experiència en el mateix moment professional, no?
Totalment, i a més que són col·laboracions que són intenses, molt profitoses, i que, contràriament a què la gent pot pensar, dona molt de sí, per uns i pels altres. Mm-hmm. I, per tant, jo crec que la mirada jove és molt important, i després, com et deia, el tema empresarial. Al final, les empreses són el motor econòmic de la societat, no?, i al final les organitzacions com Mans Unides, pues, necessiten de la societat civil i de les empreses, i jo crec que també hi ha una evolució dins de les empreses, no només perquè hi ha aquestes directives de sostenibilitat i tal.
O responsabilitat social corporativa,
exacte,
no?
Exacte, o sigui, això és un tema que ja fa molt de temps que està sobre la taula, és un tema que s'està desenvolupant molt bé, les empreses han agafat aquest testimoni i cadascuna, no?, una mica dins de la seva missió i de la seva visió busquen projectes o busquen maneres de col·laborar, i crec que Mans Unides té també aquí moltes coses a oferir i ho hem d'aprofitar. O sigui, tots al final són responsables, les persones, les empreses, les organitzacions, i jo espero extreure tot el possible de tots ells, perquè crec que val la pena.
I donar a conèixer, no? Perquè cada any Mans Unides té la seva campanya anual, no? Sí. Porta els seus testimonis, no? Explica al llarg de tot l'any una reflexió al voltant de l'actualitat, no? De l'actualitat mundial. Mm. Suposo que això és important i constant que es faci durant tot l'any i en tot el públic, no? Perquè hi ha gent que potser saben que existeix Mans Unides, però no han aprofundit, no?, en què és i què representa Mans Unides, no?
Sí, sí. Bueno, de fet, una de les grans tasques que té Mans Unides, i és una de les dels eixos de la seva activitat, és la sensibilització. No només es fa amb la campanya de la FAM, que comença cada any al febrer, sinó que també es fa al llarg de l'any. De fet, tenim moltes activitats i tallers per a escoles, també col·laborem amb universitats, amb la Ramon Llull i d'altres, i també és una col·laboració que volem estratar una mica per continuar amb aquest camí de la sensibilització i de la visibilització, no? Perquè són dues coses, no? Primer has de donar a conèixer aquestes situacions i després entrar exactament en els problemes que tenen i les causes estructurals que provoquen la pobresa, la fam, bueno, la manca d'educació i aquests temes que Mans Unides toca tan de prop amb els seus projectes.
Clar. Projectes que abasten tots els continents, i no sé si també serà una part important la Mireia ho ha fet també durant el seu mandat, no?, de viatge i de conèixer in situ projectes. No sé si també serà una de les vessants que continuaràs donant continuïtat en aquest cas.
Sí, sí, sí. Nosaltres estem, bueno, no a tots els continents, estem a Àfrica, Àsia i Amèrica Latina. S'organitzen cada any viatges per delegades i d'altres persones. Ara hi haurà d'aquí, bueno, la tardor hi haurà una altra. Espero poder anar, però bueno, potser hi ha una llarga llista d'espera, jo compliré amb el que em diguin, però sí, evidentment, m'interessa moltíssim poder anar a viure en primera persona, perquè després també transmet el testimoni, no? Quan vens aquí i fas aquestes campanyes de sensibilització, pues estar-hi aquí amb aquests països, amb aquests projectes, et dona, bueno, una visió propera, no?, i un enteniment. Tornem una mica a allò de l'empatia, no?, que dèiem abans, no?, conèixer de primera mà quines són les problemàtiques, el patiment d'aquestes persones i poder-ho explicar per sensibilitzar la societat.
Patiment de persones, no? Ara abans parlàvem, no?, del món que ens toca viure, no?, la geopolítica actual, sí, mundial, com està, no?, la pau, el Papa Lleó, que fa crides constants a la pau. Hi ha llocs on viuen molt i molt malament, no? És a dir, si potser aquí ens queixem, no?, de la situació, hi ha llocs en què la situació és encara pitjor, no? I suposo que aquí és on Mans Unides sempre està present, també.
Sí, pobresa extrema és el gran repte mundial i, per tant, també de Mans Unides. I nosaltres el que fem és treballar en diferents tipus de projectes que el que fan és orientar-se a les causes d'aquesta pobresa extrema. Com pot ser? Educació és bàsic.
Drets a l'educació, no? També.
Sí, el tema de l'educació és bàsic perquè al final l'educació és transformadora, no? No es tracta només d'educar amb el sentit de competències per treballar, sinó educar a la persona. Educar la persona perquè sigui una persona que pugui transformar el seu voltant, que pugui transformar la societat. Després també tots els projectes d'agricultura sostenible, projectes de sanejament i d'aigua potable, sembla mentira, però encara hi ha moltes comunitats que han de caminar quilòmetres i quilòmetres per això. Després els drets humans, drets a les dones, drets a les noies, salut, evidentment, no? I són sempre amb aquests països, no?, on tenim un soci local que identifica una necessitat i que presenta un projecte bueno, que realment té cara i ulls i que nosaltres podem finançar i després, amb el llarg del temps, perquè sempre han de ser projectes sostenibles. Vull dir, això no es tracta d'anar i construir una escola i a padeu. No, això es tracta de que hi hagi un projecte a llarg termini.
Una escola, donar-li continuïtat.
Exacte. Una escola, uns professors, uns alumnes que fan una primària, que després aniran a fer una formació professional, que després contribuiran a la societat amb un impacte positiu, que després donaran classes de drets humans. Vull dir, sempre ha de ser una cosa continuada.
Clar, és empoderar, no?
Empoderar.
Empodereu les societats,
sí,
no?
Sí, que... i molt les dones. Perquè Mans Unides saps que, bueno, que va ser un grup de dones catòliques, no?, que fa gairebé 66 anys, penso ja, que van fer la primera campanya, i al llarg del termini, pues, al llarg dels anys, s'ha mantingut com una organització molt femenina, amb una mirada molt femenina, estatuts redactats en femení, els càrrecs que són sempre voluntàries, són bàsicament de dones, i per tant per nosaltres l'empoderament de la dona i de les noies és un pilar bàsic de l'organització de la nostra missió, perquè pensem que la dona és la dona dona vida, no? I la dona, per tant, és molt transformadora, sempre és l'eix el que pivota la família, no?, al voltant, i per tant també la societat. Si tu les empoderes, la comunitat sempre sortirà endavant.
Podem dir, Silvia, per tant, que Mans Unides sempre ha tingut aquesta visió femenina, no?
Molt.
Ara que se'n parla tant, no?, en els últims anys del feminisme,
sí,
però Mans Unides en el seu moment ja va néixer com a, amb la visió femenina.
Totalment, unes pioneres del moment, coses que de vegades pensem que estem fent aquí de nou i que resulta que un grup de dones ben conscients del problema de la pobresa extrema en el món i de la fam, es van reunir i van decidir fer aquesta campanya, i a partir d'aquí van començar a poc, cada vegada van involucrar més gent i van fer més projectes, tenir una mirada més àmplia, però sempre des del punt de vista de la mirada femenina, i és una cosa que empodera molt també entre nosaltres, no? Perquè les dones, suposo que ja t'hauran dit diverses vegades, no?, però tenim aquesta sororitat, no? I sí, i treballem molt bé conjuntament i veiem les coses de la mateixa manera, i no sé, crec que som molt multitasking, no?, que es diu, polifacètiques, però sí, crec que les dones són una força molt poderosa en el món. Els homes també, eh? I jo crec que és important treballar tots junts.
Clar.
Però estic molt contenta de que tingui aquesta mirada.
Clar, exacte, no? Perquè se'n parla, no?, en els últims anys, o l'última dècada, no?, se n'ha parlat molt, no?, del poder de les dones, però en aquest cas també, i reivindicar-ho des d'una entitat d'església, no?, una ONG, sí, com és Mans Unides, que és de l'Església Catòlica, i que ja des d'un principi ha apostat per les dones, en aquest cas, no?
Sí, sí,
que també s'ha de dir. Les dones, i com deies abans també, el dret a l'educació, no?, que aquest és també bàsic, no?, perquè si hi ha societats en què no tenen accés a l'educació, el futur no serà el mateix.
No, evidentment, jo crec que el dret a l'educació, o sigui, començant per el que són els principis bàsics, no?, de que has de poder menjar, no?, o sigui, això és una batalla que encara està allà i que s'ha de solucionar, però evidentment l'educació és el que empodera les persones, no?, primer pel coneixement i per ser millor persones, però després també sense educació no hi ha aspiració, perquè tu necessites aprendre coses, no?, per poder veure que hi ha un altre món, per poder veure que tens possibilitats, per creure en tu mateix, per tenir confiança, no? Per tant, l'educació és bàsica i essencial, i com et deia abans, no només és un tema de continguts, de com fer una cosa concreta o saber fer una cosa concreta, sinó que és un tema transformador de la persona. Després, l'educació té un punt de vista important amb els projectes de Mans Unides. El que sempre intentem és que educar aquestes persones sigui per educar a la seva vegada la societat amb la que estan. No perquè se'n vagin a altres països, no? Que, si venen, benvinguts. Però el tema és poder educar en una societat perquè ella mateixa sigui autosuficient, sigui autònoma, sigui independent, per poder desenvolupar continguts, educació, contribuir amb universitats, amb escoles...
Exacte, contribuir en el seu entorn més immediat, no?
Exactament. Aquesta és la idea bàsica, no?, de l'educació, sí, que les persones siguin millors, que tinguin una vida més digna, que aprenguin, però que alhora facin un retorn a la societat. En aquest sentit, ara amb la campanya de la fam, va venir el pare Patricio La Rosa.
El vam tenir al programa.
Ah, el vau tenir aquí al programa. Ja vas conèixer que és una persona brutal, no?, amb una saviesa, una humilitat. Em va encantar. I, té un projecte maquíssim, no?, Honduras, que va precisament d'això que estem parlant, no?, a educar perquè aquestes persones a la vegada contribueixin, eduquin i ajudin a la pròpia escola, al propi centre on ells han estat treballant. Jo crec que és un projecte meravellós, no?
Uh-huh.
I que representa molt bé això que estem parlant.
De Mans Unides. Avui al Paraules de Vida parlem amb la Sílvia Caparrós, que des de fa poques setmanes és la nova presidenta delegada de Mans Unides a Barcelona. De fet, com diu ella, la vicepresidenta continua sent la Mireia Angerri. Totes dues formeu un bon equip, no?
Molt bon equip, jo diria. Li hauries de preguntar amb ella, però jo crec que la sensació que em transmet...
La conec perquè també ha vingut moltes vegades al Paraules.
Sí, crec que ella et dirà igual. Jo crec que pensem molt similar a moltíssimes coses. Tenim, totes dues són persones optimistes, amb una mirada molt positiva de les coses, resilients, no hi ha nos, saps? O sigui, si hi ha un no, anem a veure com el convertim en un sí, i molt compromeses. La Mireia, evidentment, ha donat prova d'això durant 6 anys que ha estat, però és que abans ella ja estava a Mans Unides. I, jo crec que tinc aquí un exemple per emular, per continuar i seguir treballant juntes, i amb tota la gent de la delegació, que hi ha un equip meravellós.
Sí. Doncs, Sílvia, gràcies per haver-nos acompanyat i molta sort a la nova etapa.
Pues moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies a tu, Emili.
El comentari de Francesc Romeu.
Com sempre, comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Hem passat una setmana molt tensa pels durs retrets que ha fet públicament el president dels Estats Units, el Papa Lleó XIV. En primer lloc, el diumenge passat, 12 d'abril, el mateix Donald Trump va publicar una fotografia feta amb la intel·ligència artificial en la que se'l veia a ell mateix com si fos la viva imatge de Jesucrist, que imposava la mà dreta sobre el cap d'un malalt mentre que la mà esquerra hi portava un feix de llum. A la banda dreta, sota una bandera dels Estats Units, s'hi veia gent pregant, homes i dones, i a l'esquerra hi havia una infermera i un soldat sota l'estàtua de la Llibertat i sota un cel gris on s'hi veien soldats i paracaigudistes. Una imatge totalment messiànica de Donald Trump, tal com a ell mateix es veu portant la salvació de la humanitat. Degut a les dures crítiques que va rebre Trump dels sectors catòlics dels Estats Units, dos dies després ell mateix va fer desaparèixer la imatge de la xarxa social X, on l'havia col·locat. Però diumenge passat no en va tenir prou i també va publicar en la mateixa xarxa social X, en el seu compte privat, un llarg escrit en contra del Papa Lleó i criticant-lo molt durament. D'entrada, en primer lloc, Trump qualifica el Papa Lleó de ser feble amb el crim i terrible per la política exterior, és a dir, un inepte. I també el titlla de ser una persona molt liberal. En segon lloc, critica el Papa per les seves postures sobre l'Iran i Venezuela. Trump ataca a Lleó XIV per les seves crides a la pau, desqualificant-lo, dient que no vull un papa que pensi que està bé que l'Iran tingui armes nuclears o que consideri terrible que els Estats Units hagin atacat Venezuela. En tercer lloc, Trump acusa el Papa Lleó XIV d'elitisme polític i li demana que deixi d'atendre l'esquerra radical i que se centri en el ser un gran líder religiós en lloc d'un polític. Fins al punt que, segons Trump, la postura del Papa està perjudicant l'Església Catòlica. Finalment, en quart lloc, Trump s'atribueix l'elecció del Papa i li diu que li deu el càrrec a ell mateix, atès que Lleó XIV només va ser elegit perquè era nord-americà i que la seva elecció va ser una estratègia del Vaticà per poder interactuar i parlar de tu a tu amb ell mateix. I diu textualment, si jo no fos a la Casa Blanca, Lleó no seria al Vaticà. Fins i tot Trump té la gosadia de posar-li al Papa l'exemple del seu propi germà gran, Louis Prevost, un veterà militar que actualment viu a Florida i que Donald Trump l'anomena un MAGA, és a dir, un Make American Great Again, és a dir, un que vol que Amèrica torni a ser gran o que fem Amèrica gran una altra vegada, que és un moviment que va organitzar Steve Bannon, el creador de la imatge del primer Trump i l'ideòleg de l'extrema dreta mundial, que ja ha declarat que dintre de 10 anys hi haurà un cisma a dins de l'Església Catòlica. La resposta del Papa Lleó ha estat serena i pausada i justament el va atrapar dilluns passat a dins de l'avió que el traslladava en el seu viatge apostòlic a l'Àfrica, a Algèria i al Camerun, ple de periodistes. Textualment, el Papa va dir, i ho va repetir moltes vegades, el que jo dic no pretén ser en absolut un atac contra ningú. I el missatge de l'Evangeli és molt clar. Benaurats els pacificadors. De cap de les maneres no deixaré d'anunciar el missatge de l'Evangeli. Convidaré a totes les persones a buscar formes per construir ponts per la pau i la reconciliació. De buscar formes per evitar la guerra sempre que sigui possible. Posar el meu missatge al mateix nivell que el que ell, el del president, ha intentat fer aquí, crec que és no comprendre quin és el missatge de l'Evangeli. I em sap greu i em dol escoltar això, però continuaré amb allò que crec que és la missió de l'Església en el món d'avui. Per a mi, aquesta darrera frase de continuar la missió de l'Església en el món d'avui crec que és, ara per ara, l'objectiu primordial i prioritari del Papa Lleó. On tenim, per cert, avui el Papa Lleó? Doncs mira, ara per ara, el tenim a Luanda, a la capital d'Angola, de ple al mig del viatge més llarg del Papa Lleó d'ençà que és papa. Un viatge d'11 dies que va començar dilluns passat a Algèria fins al dimecres 15 que va arribar al Camerún i des d'ahir dissabte fins al dimarts 21 estarà a Angola i que acabarà des del dimarts fins al dijous 23 d'abril, Sant Jordi, a Guinea Equatorial. De moment vam poder veure un papa lleó descalç a la gran mesquita d'Alger i després profundament emocionat i amb els ulls plorosos pregant a Annaba, el recinte arqueològic de l'antiga Hipona, d'on va ser bisbe Sant Agustí, el pare de l'Església que va inspirar la fundació de l'Orde dels Agustins, a la qual pertany Robert Francis Prevost. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Durant aquests diumenges del temps de Pasqua, l'Església ens ofereix textos de l'Evangeli en què podem contemplar el Senyor ressuscitat. El fragment de l'Evangeli d'aquest diumenge és el vell episodi dels deixebles de Maús. Si el llegim amb fe, Déu ens ajudarà a renovar la nostra mirada i a descobrir Crist cada dia i en totes les coses. L'evangelista Lluc descriu dos deixebles de Jesús que estan en crisi. La mort de Jesús a la creu ha destruït totes les seves esperances. Se senten tan desanimats i bloquejats que quan el Senyor es posa a caminar al seu costat no són capaços de reconèixer-lo. Malgrat tot, els deixebles no poden oblidar Jesús. El continuen recordant. En el seu interior hi ha una petita espurna d'esperança. També nosaltres podem sentir-nos en molts moments de la vida envaïts per la tristesa, pel cansament o pel desànim. Tanmateix, Crist sempre és al nostre costat. Mai no ens perd de vista. Quan ens trobem en alguna d'aquestes situacions, demanem a Déu que ens ajudi a mirar de nou amb els ulls de la fe. Així ens ho suggereix el poeta Gerardo Diego amb aquestes paraules. Tu que vas donar la vista al sec i a Nicodem també, filtra en les meves seques pupil·les dues gotes fresques de fe. Segons la tradició, l'evangelista Lluc era metge. Per això, en aquest text ens recepta alguns remeis perquè recuperem la vista. El primer remei és la paraula de Déu. La paraula és el foc que de manera discreta i eficaç crema en el nostre interior i encén de nou la nostra fe. Quan meditem les paraules de Jesús i intentem posar-les en pràctica, la llum de Crist il·lumina la nostra mirada. El segon és l'Eucaristia, un aliment, una medicina que dona vida. En ella Crist ens consola i ens enforteix per continuar el nostre camí amb alegria. Recordem els deixebles de Maús. Ells el van reconèixer en partir el pa. El tercer remei és la caritat. Crist ens obre els ulls quan acollim a la nostra taula el germà desconegut, aquell que no té on anar, el que ha perdut tota esperança. Així ho van fer aquells deixebles de Jesús quan van convidar a sopar aquell pelegrí perquè es feia fosc i el sabia greu que caminés sol per aquells camins. Benvolguts germans i germanes, deixem que el Senyor sani la nostra forma de mirar. Prenem com a model aquell sec de qui ens parla Lluc en el seu Evangeli. Tant de bo que quan Crist ens pregunte què vols que faci per tu, sapiguem respondre-li: Senyor, que hi vegi. Que vegi que estàs al meu costat, que m'acompanyes avui i sempre, i sobretot que tu em dones la teva força.
Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Paraules de vida amb Emili Pacheco, a Catalunya Ràdio.